Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Durant tot el 2023 i fins al setembre de 2024 es van signar a Sant Cugat 93 contractes de lloguer de temporada. És una xifra 10 vegades més alta que la que es registrava fa 5 anys. El 2019 se'n van firmar 8. Es tracta d'unes dades que ha obtingut 3CAT a través d'una petició al portal de transparència de la Generalitat. Aquest tipus de lloguer té una presència alta a la ciutat quan es fa una cerca als portals immobiliaris i, segons ha pogut comprovar Cugat Mèdia, de cada 10 pisos al lloguer, 3 són de lloguer temporal. Un banc del temps és un espai d'intercanvi de serveis. Per exemple, una persona arregla una jaqueta trencada i a canvi rep una classe de guitarra. A Sant Cugat, dinàmiques com aquestes donen des de fa 20 anys. Dues dècades, durant les quals s'han realitzat més de 3.500 intercanvis. Això, traduït en temps, vol dir que s'han bescanviat més de 7.000 hores. Aquest grup, coordinat per l'Ajuntament des de la Casa de Cultura, està format per 660 persones. Xavi Sunyer és el tècnic municipal que es cuida d'aquest servei.
Molt maco, perquè veus que la gent no deixa al final de fer cohesió, de transmetre els valors de l'amistat, de la confiança, de la col·laboració, i veus com la gent s'empodera, pues, perquè la gent comença a compartir temps, a explicar coses, a ensenyar coses a les altres persones, i es generen dinàmiques molt maques.
La interpretació d'Emma Vilarasau com a protagonista femenina de Casa en Flames està consagrada com una de les millors de 2024, però la cirereta que suposava guanyar el Goya no ha estat possible. L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha optat per lliurar-li l'estatueta a Carolina Juste per La Infiltrada. Era la segona nominació de Vilarasau al guardó. La primera va ser el 2005 pel paper en el film Para que no me olvides. I en clau esportiva, handbol per partida doble. Per una banda, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha patit per mantenir el lideratge del grup D de la Primera Nacional després de superar 45-44 al La Salle Montcada a la jornada 19 de la competició. Un gol de Jordi Sancho a les acaballes del partit ha certificat la victòria dels vermells i negres, que segueixen al capdavant de la taula. I d'altra banda, l'handbol Valldoreix ha superat contundentment 40-28 les franqueses la jornada 18 de la Lliga Catalana d'Argent Masculina i encadena 5 triomfs consecutius. Els valldoreixencs han edificat el triomf en una segona meitat brillant i amb un gran ritme ofensiu. Més informació a Cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 10 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant dels 50 anys de l'Esbart Sant Cugat amb Roger Cosidó i Isaac Ballester. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb el podcast L'Anell al Dit, presentat pels alumnes del Servei Local de Català. I afegirem una entrevista personal a la influencer santcugatenca Marta Mercè. Per acabar, amb les propostes literàries de la llibreria Paideia. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades. Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Molt bon dia, Sara. Doncs preparats per explicar una nova jornada esportiva on l'handbol serà protagonista, però també altres clubs i esportistes que també tindran presència aquí a l'Esport en Marxa.
No només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs sí, perquè aquesta setmana és setmana de Copa de la Reina de Vòlei i també de Campionat d'Espanya d'hoquei sala amb presència santcoatenca. A Menorca, aquest divendres, debutarà als quarts de final el conjunt del DSB Club Voleibol Sant Cugat a la Copa de la Reina i s'enfrontarà a l'Heidelberg. I parlem amb la capitana del conjunt santcoatenc, l'Aina Berbel, perquè ens expliqui i ens aporti l'última hora d'aquest conjunt. I també, des de divendres i fins diumenge, el Paf 3 de la Rambla del Celler acollirà el campionat d'Espanya d'hoquei sala amb la participació del júnior, vigent campió de Catalunya, i que buscarà el seu primer títol i també, de pas, si l'aconsegueix, classificar-se per al Campionat d'Europa. Tindrem el responsable de la secció d'hoquei herba del júnior, el Jordi Muñoz, i també l'Aleix Bozal, el jugador d'aquest equip. I per tancar aquest programa, parlarem amb l'entrenador del primer equip masculí de la UES de bàsquet, Gavi Pallet. Ahir es va trencar una ratxa victoriosa, 4 victòries consecutives, i ahir van caure derrotats. Parlarem d'aquesta segona volta, d'aquest inici brillant del conjunt santcoatenc. Sara.
Abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats del cap de setmana.
Posem en ordre els marcadors, els resultats d'aquesta jornada. En futbol, Sant Feliuenc 2, Sant Comasculí 2.
Els vermells i negres engrapen un bon punt en un camp molt complicat.
Més futbol, la Roca 0, Sant Cu femení 2.
Les santcugatenques tornen al camí de la victòria després de 2 empats consecutius.
Mataró 2, futbol sala Sant Cu femení 2, 0.
Les de Manel Muñoz cauen a la pista del segon classificat.
En bàsquet, Martorell 79, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 76.
Els vermell i negres trenquen la ratxa de 4 victòries consecutives, però es mantenen a la setena plaça.
Hidramar 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques planten cara al líder i es tornaran a trobar aquest divendres als quarts de final de la Copa de la Reina.
Belenos 17, Rugby Sant Cugat masculí 34.
Els de Martín García inicien la fase d'ascens a divisió d'honor amb bon peu.
En vol Sant Cugat 45, La Salle Montcada 44.
Els d'Àrid Salvador guanyen sobre la Botzina i segueixen líders del grup D de Primera Nacional.
I per acabar, Oxigen Patiu Quic Club Sant Cugat femení 4, Liceo 3.
Les santcugatenques inicien la segona volta de campionat amb un triomf molt ajustat. I jo ja m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota aquesta teca esportiva que el Joan ens té preparada.
Gairebé 10 minuts passen de les 10 del matí. Comencem un nou Esport en Marxa. Aquesta setmana és una setmana especial perquè l'esport santcuatenc té molt a dir en dues competicions referents a casa nostra. La primera, la Copa de la Reina a Menorca de vòlei amb la participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat serà des d'aquest divendres i tant de bo pugui fer-ho fins diumenge, això voldria dir que l'equip arriba a la final de la competició del CAU. I d'altra banda, també aquí a Sant Cugat, en aquest cas, tindrem el campionat d'Espanya d'hoquei sala al PAF 3, amb la presència i organització del Júnior, els 8 millors conjunts de l'estat espanyol que se citaran, es veuran les cares de divendres a diumenge al PAF 3 de la Rambla Celler. Però anem a pams i anem a parlar d'aquesta Copa de la Reina del DSB Club Voleibol Sant Cugat. L'últim precedent va ser la temporada passada, on l'equip entrenat en aquells moments per Rafa Ruiz va arribar a semifinals i ara afronta els quarts de final a Menorca davant l'Hidramar Canari, que és actualment el líder d'aquesta competició. Anem a parlar amb una de les veus autoritzades del vestidor, una de les capitanes i jugadora que porta ja moltes temporades al DSB Club Voleibol Sant Cugat. Ella és l'Aina Berbel. Aina, molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si després de tantes participacions a la Copa de la Reina de l'Aina, aquesta és especial, diferent, no sé com la veus.
Bueno, sempre és... A mi m'emociona molt jugar a una Copa de la Reina, és, com ja vaig dir en una entrevista, és la competició que tots els equips volen jugar, i a mi personalment em fa molta il·lusió perquè torno a jugar en un pavelló on vaig jugar la meva primera Copa amb el Logroño, i té com un caràcter especial, no?, també aquesta Copa, de poder com tornar una altra vegada a jugar en un lloc on ja ha jugat i de fet vam guanyar la Copa amb Logroño, doncs per mi també se'm fa bastant especial.
Mm-hmm. En tot cas, veniu de jugar contra elles a la Lliga. Entenc que poques referències podreu tenir per agafar aquest partit, perquè la Copa, com tu molt bé deies, és diferent. A un sol partit pot passar moltes coses, no?
Sí, exacte. Crec que al final un partit de Lliga i una competició així també te l'aprens diferent. Saps que tots els punts valen, igual que una competició de Lliga normal, no? Però aquesta, crec que tots els equips volem arribar a la final. I si més no, clar, també crec que és una mica de positiu haver jugat contra elles aquesta setmana, perquè al final podem veure quins errors vam cometre nosaltres, com és el seu joc, llavors a l'hora d'estudiar, potser segons com es pot fer una mica més senzill que no siguessin jugat contra altres rivals, però això no fa que sigui més fàcil poder res guanyar. En tot cas, ens fa que podem jugar més ordenades o que podem seguir alguna altra tàctica que a la partit potser no ens va funcionar, però és un equip molt potent. Mm.
Són favorites elles, entenc, per ser líders o no?
Bueno, és un dels grans candidats a arribar a la final de la Copa. Al final, crec que, tot i que aquest torneig pot passar de tot, és un equip que està molt ben estructurat, tenen molt bones jugadores, han sigut molt constants durant la Lliga. De fet, crec que tenen una o dues derrotes en totes les jornades i això fa que sigui doncs, un equip que a priori hauria d'estar molt unificat i que saben molt bé el que juguen. I jo crec que sí, que és un dels candidats i juntament amb Menorca, l'anfitrió, doncs per mi són un dels dos que potser podrien arribar a la final. Mm.
Temporada una mica estranya o de sensacions contraposades, no? Debuteu a Europa, passeu la primera ronda, després caieu derrotades davant bé, un dels millors equips d'Europa i també marxa l'Anna Niusom, que és pilar fonamental de l'equip. Dic això perquè és una lluita com de sentiments, no?
Sí, bueno, la veritat que crec que no està sent una temporada fàcil, cap ho és, però aquesta temporada en especial és una mica de pujades i baixades, no? Hi ha partits que juguen molt bé, partits que no acabem de trobar el nostre joc, i això, doncs, a l'hora de fer un partit una mica complicat, però, bueno, alhora crec que també l'hem d'afrontar doncs, amb el que tenim, que la Newsom ens deixés, doncs, sí que va ser una baixa important, però tot i així crec que l'equip s'està refent bé. Tenim la Inés, que és superjove, però que està agafant el rol d'una manera increïble, i crec que al final hem d'apostar per les jugadores que tenim i per la plantilla que tenim i tirar cap endavant, tot i les adversitats, no? Vull dir, al final, queixar-nos del que no tenim, això és molt fàcil, però crec que si no afrontem la feina i doncs, tenim ganes de canviar les coses, al final tampoc podem canviar res, no? És molt fàcil queixar-se del que un no té. Llavors, crec que s'ha d'afrontar bé la temporada, tot i les derrotes que estem enllaçant.
Molt bé, doncs, Aina Berbel, moltes gràcies per atendre'ns en directe a l'Esport en Marxa. Molta sort per aquest partit. Recordin, divendres a 8:45 del vespre, aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat i Hidramar Gran Canària seran els quarts de final de la Copa de la Reina. Molta sort i a veure si podeu trencar aquesta barrera dels quarts de final, que sens dubte seria un fet molt important. Gràcies, Aina, i molta sort.
Gràcies a vosaltres per seguir-nos.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I si estarem pendents de Menorca aquest divendres amb la participació del DSB Club Voleibol Sant Cugat als quarts de final de la Copa de la Reina, també estarem molt pendents des d'aquest divendres i fins diumenge del PAF 3 de la nostra ciutat, que acull el campionat d'Espanya d'hoquei sala. Els 8 millors conjunts de l'estat espanyol es reuniran aquí a casa nostra, i un d'ells, evidentment, serà el júnior, vigent campió de Catalunya i que ha quedat enquadrat al grup B, juntament amb el Club de Campo, el Madrid, les Rozas i el Barrocanes de Galícia. Al grup A trobem Complutense, Màlaga 91, Atlètic de Terrassa i Lourense. Per parlar d'aquest campionat d'Espanya, no només a la vessant esportiva, sinó també organitzativa, ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Muñoz, qui és el responsable de la secció d'hoquei del júnior. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també l'Aleix Bozal, jugador del júnior. Aleix, bon dia.
Bon dia.
Bé, anem a pams i començarem parlant de la part organitzativa. Fins a quin punt és difícil organitzar un campionat d'Espanya d'hoquei sala a Sant Cugat, al PAF 3, tenint en compte que és un dels equipaments que més esports mou, no?
Sí, la veritat és que no és fàcil trobar dates i trobar espais. Com sabem, les instal·lacions aquí a Sant Cugat les tenim molt ocupades. Però bueno, amb l'Ajuntament hem trobat tota la col·laboració des de fa ja 2 anys que vam començar a fer servir el pavelló, i finalment, doncs, treballant amb anticipació, hem pogut reservar el cap de setmana aquest vinent i estarem els 3 dies, doncs, disputant aquest campionat aquí a casa nostra.
Una modalitat d'hoquei sala que és costosa per trobar pavellons que estiguin adients per no només jugar sinó també entrenar, i bé, em comentaves que entrenen aquests nois ben d'hora, no?
Sí, molt d'hora. Jo crec que deu ser el primer club o el primer esport que comença a funcionar a Sant Cugat. Al matí, a les 6:45, comencen a entrenar els nois fins als 8:30 del matí. És l'única franja que hem pogut trobar aquí, en les instal·lacions de la ciutat. Però bueno, per nosaltres és fonamental poder entrenar amb una infraestructura com el pavelló, no? Per poder després rendir adequadament en aquests tornejos. No?
Parlàvem de trobar pavelló i després també el tema organitzatiu. Uh-huh. 8 equips, que tot funcioni, que vagi a l'hora, això també cal voluntaris i gent del júnior, no?
Molt. La veritat és que, com la majoria de clubs d'esports amateurs, treballem en voluntariat, en aquest sentit. Pues, la gent del club ens ajuda moltíssim. Obrim sempre la cerca de voluntaris i pues, amb gent que està disposada a invertir unes hores podem tirar endavant aquest tipus de campionats. No? També comptem amb l'estructura i la infraestructura del club a nivell professional, que ens ajuden, però fonamentalment tirem d'això, de la bona voluntat dels socis i aficionats del club. No?
El premi gros és quedar campió d'Espanya. Mai ho ha aconseguit el júnior, ha quedat campió de Catalunya. De fet, és el vigent campió. Arribar a Europa seria un somni, no?
Bueno, seria increïble, no? Com bé deies, la setmana passada vam quedar campions de Catalunya, també per primera vegada a la història, amb l'equip sènior. Veníem de fer grans resultats en categories cadets i juvenils en els últims anys, i ara tots aquests nanos ja estan jugant al primer equip, i per tant ara comencem ja a tenir l'opció de guanyar títols a nivell sènior. No? L'any passat vam estar a punt de guanyar el campionat d'Espanya, vam perdre quan quedàvem 20 segons amb la Complutense, i aquest any jugant a casa, doncs jo crec que tenim el factor emocional també a favor, i bueno, esperem que donem el pas definitiu i l'any que ve poder disputar el campionat d'Europa.
Un campionat d'Europa que, si arribeu, veuríem, no?, si hi ha alguna possibilitat d'organitzar-ho aquí a Sant Cugat. Ho dic perquè també coincideix amb els 100 anys de la secció d'hoquei herba, no?
Exactament. L'any 26 farà 100 anys que es va crear la secció d'hoquei herba al júnior. I a nivell organitzatiu també seria un repte, no?, perquè, evidentment, hem de veure amb la Federació Europea les opcions i les exigències que hi ha a nivell organitzatiu per muntar un campionat d'aquest tipus. Però bueno, primer ens hem de classificar i després ja parlarem de l'opció d'organitzar-ho.
Molt bé, i qui ha de classificar aquest júnior, entre d'altres, són els jugadors i el cos tècnic format pel Fede González, i avui ens acompanya un jugador que porta tota la seva vida al júnior. De fet, jo crec que va néixer amb un estic a la mà, com és l'Aleix Bozal. Bé, explica'ns com viureu, o com, millor dit, ara mateix us imagineu aquest campionat d'Espanya.
Pues tenim moltes ganes de jugar-lo, perquè és el que deia el Jordi. L'any passat vam perdre falta de 20 segons, i jo crec que és una espineta que tenim tots una mica clavada. És el tercer any que com bé dèiem, ens despertem a les 6 del matí per venir a entrenar 3 dies per setmana, i portem 3 mesos, portem des del desembre entrenant, i no veiem una altra cosa que no sigui anar per totes, fer sentir orgullós a la gent de Sant Cugat, a la gent del júnior i a la directiva que ha confiat en nosaltres per organitzar això, i per anar a guanyar. I com bé diem, pues, intentar classificar pel Campionat d'Europa l'any que ve, però el principal seria pues, començar fent història. Vam fer-la fa 2 setmanes al Campionat de Catalunya i aquest any, i aquesta setmana, perdó, intentarem guanyar el Campionat d'Espanya com sigui.
Preguntar-te sobre el fet de quedar enquadrats al grup B, rivals Club de Campo, Madrid Las Rozas i Barrocanes. Heu de quedar entre els 2 primers per jugar semis. Com veus el grup? Si teniu alguna referència d'aquests conjunts.
No, realment, pues lo que diem, o sigui, són els 8 millors equips d'Espanya, pues tots ens hem classificat, nosaltres ens hem classificat amb el Club de Campo a forma directa per l'any, pel Campionat d'Espanya l'any anterior, i el Barrocas ha eliminat el Barça, que era un rival dur, i ahir les Rozas s'ha pogut guanyar en la seva sector també, i així que seran rivals difícils segur. A més, el hockey sala, com bé sabem, és un esport on tot s'iguala molt, és molt intens, són 40 minuts de cada partit, és una guerra, i bueno, doncs anirem a guanyar cada partit, pas a pas, comencem contra les Rozas, i després ja anirem veient, partida a partida, com diria el Xolo.
Molt bé, a més teniu el Fede González, que segurament, no? També...
Bé, el Fede és del Madrid, però bueno, sí, no, anirem partit a partit i veurem a veure com se'ns dona.
Això t'ho vam preguntar. L'arribada del Fede González ha canviat molt la mentalitat, no?, del club en aquesta modalitat, a més seleccionador espanyol absolut.
Sí, com deia el Jordi abans, portem molts anys fent molt bona feina a nivell hockey sala, a nivell formatiu. Hem guanyat molts campionats d'Espanya, tant infantils, cadets i juvenils. I bueno, jo crec que el Fede, quan arriba el júnior per la seva segona etapa, és una mica també el que busca una mica també arribar, i pues, hem guanyat els últims anys. A més, el Fede entrenava al Barça i ens anava coneixent, pues veure com aquest treball que s'ha fet els últims anys a nivell formatiu pues, pot acabar sent alguna cosa a nivell sènior, i per què no intentar guanyar campionats a Espanya i somiar amb una possible Copa Europa.
Des del club ja sé que segur que mouran gent i afició, però des del vostre grup de WhatsApp de l'equip, sent entrenadors també del planter, entenc que també és una setmana especial, no, el club?
Sí, és una setmana molt especial. Jo entreno a l'equip dels cadets del júnior i ja fa temps que els hi dic que aquest cap de setmana se'l reservin, i altres nois que també entrenen altres equips en el júnior, i ja insistim a tothom que vingui, i ja no només a la gent del júnior i a la gent del món del hockey, que segur que vindran, sinó amics nostres, perquè el hockey sala és un producte que ven molt, que és molt entretingut, i que la gent que el veu per primer cop flipa una mica i el disfruta molt. I jo crec que qualsevol persona que s'apropi al Pub 3 aquest cap de setmana veurà algú que no ha vist en la seva vida, probablement, la gent que no sigui del món del hockey, i que li agradarà segur.
L'any passat ja es va fer aquí la fase prèvia al Campionat d'Espanya. Com us trobeu al PAF 3?
Bé, molt còmodes. O sigui, ens trobem molt còmodes perquè podem entrenant, doncs, aquest és el tercer any que entrenem, ens el coneixem, ens coneixem les bandes, que cadascuna són diferents, ens coneixem el parquet, les porteries, tot. I el fet de passar molt temps allà, d'entrenar 3 cops per setmana, de ja haver jugat a nivell partits l'any passat, ens dona, jo crec, una petita avantatge respecte als nostres rivals de conèixer-nos el camp i saber on estem jugant.
Et volia preguntar, el fet de jugar a Sant Cugat sent del júnior des dels 3 anys, us dona el paper de favorit o no?
No, nosaltres no ens agraden els papers ni de favorits. De fet, el Fede sempre ens ho diu, favorita hi ha una Isla Complo, que ha guanyat 10 dels últims 11 campionats a Espanya, i nosaltres som pues, un equip que intentarà fer tot el possible per guanyar. I nosaltres l'any passat ja els hem intentat plantar cara, ens van guanyar, i aquest any pues, tornarem i donarem tot el possible i tot el que sigui la nostra mà. Jo crec que aquest any portem una molt bona preparació a sobre, 3 mesos d'entreno on hem incrementat càrrega física i on hem intentat millorar en tots els aspectes per a veure si ens dona aquest any guanyar. però el paper de favorit clarament nosaltres no el tenim ni el volem tenir. O sigui, nosaltres anem allà i a guanyar, i si acaba sent, perfecte.
Molt bé, doncs més clar el missatge, impossible. L'últim cop que el júnior va jugar absolut un campionat d'Espanya d'hoquei sala, un europeu, va ser aquí al PAF 3, l'Eix, potser jo crec que no havia nascut encara, oi, Jordi?
Jo crec que era molt petit, si havia nascut, no ho sé.
No sé si havia nascut, però no sé l'any, però no he sentit a parlar d'aquest.
Va ser de noies, no? Sí, de femení.
Sí.
Ja fa uns quants anys.
Sí, el Russell Seymour alemany, equips holandesos. Sí, sí. Doncs a veure. Si de moment cal fer la feina, que és aquest de divendres a diumenge. Doncs, Aleix Bozal, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort. Ens veiem a la pista. Nosaltres agradaria i tu a la pista a fer la feina. I Jordi, anem parlant. Segur que tindrem notícies d'aquest campionat d'Espanya d'hoquei sala i tant de bo parlem de l'europeu, que seria molt bona senyal. Moltes gràcies per estar avui aquí en directe.
Moltíssimes gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs continuem en directe a l'Esport en marxa. Hem donat un cop d'ull al debut a la Copa de la Reina del DSB Club Voleibol Sant Cugat aquest divendres a Menorca davant Lideramar Gran Canària, 8:45. El seguirem fil per randa des de Quart Mèdia. També atents aquest divendres fins diumenge al PAF 3 acull aquest campió d'Espanya d'hoquei sala amb la participació del júnior en joc. El campió s'endurà un bon premi, jugar l'europeu. Però ara anem a parlar de bàsquet i de la Unió Esportiva Sant Cugat, del primer equip masculí, que sumava una molt bona ratxa de victòries, però malauradament s'ha trencat aquest cap de setmana, i el conjunt santcuatenc que ha perdut, ho ha fet, això sí, de manera ajustada, el conjunt de Gavi Payet, que va caure derrotat 79-76 de 3 punts ahir a la tarda. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic de la UESC, el Gavi Payet. Gavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jo no sé si m'agafaràs mania, perquè cada cop que et truco vens aquí, vens d'una derrota.
És increïble, eh?
Sí. Quan l'altre dia em vas dir, us trobem a faltar, jo dic, bé, farem aquest intent, però no hi ha hagut manera.
No ha pogut ser.
No ha pogut ser. Què li va faltar ahir a la UES? Si li va faltar alguna cosa, perquè perdre a 3, suposo que va ser un maig bastant ajustat, no?
Bueno, realment els números finals crec que no reflexen el partit, no? Vam arribar a tenir diferències de 20 punts en contra, també degut a un grandíssim percentatge del Martorell, no? En el tir de 3, i en el descans estaven en un 60% d'efectivitat en el triple. Cosa que tampoc és l'habitual, no? Però nosaltres crec que ens va faltar molta mentalitat de que això realment podia passar, i crec que teníem eines per contrarrestar o esperar unes oportunitats millor en el partit, i crec que vam començar molt tard, com a nota positiva, la reacció, però això no va ser suficient.
Què et diu el balanç de 9 victòries, 8 derrotes?
Clar, és una sensació de molts sentiments que xoquen, no? Crec que ja hem superat moltes adversitats que hem tingut durant la temporada, sobretot a l'inici, però que hi ha alguns partits que crec que se'ns han escapat i no haurien. Per tant, també com a nota positiva, sí que crec que l'equip encara té aquest marge de millora, no? A nivell de classificació, i sí que crec que l'equip pot mirar cap amunt. Això és el que ens diuen els números, no? I també una mica doncs, les sensacions del moment en el que ens trobem ara mateix.
Preguntar-te sobre aquesta ratxa trencada, sempre que s'aconsegueix aquest nombre de victòries consecutius, vol dir que hi ha un canvi important, no?
Sí, 100%, s'ha desmuntat, no? Al final, sigut fruit doncs, de recuperar jugadors, de millorar dinàmiques d'entrenament, també, evidentment, del compromís dels jugadors. Vull dir, hi ha molt mèrit de la plantilla. Crec que el 90% és del mèrit de la plantilla, perquè al final les hores, el treball, el compromís que fiquen, no? I per això esperem poder tornar a obrir una altra ratxa positiva.
Esteu més a prop de jugar a fase d'ascens que del descens, no?
Sí, una mica al mig, no? El que dona la lliga és que tot està molt igualat. Crec que no ens hem de despistar, però sí que és cert que el que seria la permanència la tenim a prop, no? Possiblement amb dues victòries del que queda, doncs ja la tindríem, no? Si ho mirem així, si ho analitzem tot, podríem dir que això està molt a prop, que hi ha 9 jornades. I de la fase d'ascens, bé, està clar, entrenar una final a 4, el 5è classificat, i això tot dona opcions, no està lluny, s'ha complicat una mica més amb la derrota aquest cap de setmana, però podríem dir que depenem de nosaltres. Si nosaltres estem bé d'aquí a final de temporada, per què no? És possible, tenim possibilitats reals, sí.
Molt bé, doncs, Gavi Payet, estarem pendents d'aquesta West que, recordem, és setena, amb un balanç de 9 victòries, 8 desfetes, i que aquest diumenge rebrà la visita del quart, un equip que és penúltim, amb 5 victòries i 12 desfetes, però la veritat, des de l'últim fins al desè estan empatats a 5 victòries. Per tant, no va a la vegada, perquè és una supercopa molt competida i on tothom surt, evidentment, a guanyar. Que vagi molt bé, Gavi, i ens veiem a la pista. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs sintonia final fins aquí. L'Esport en Marxa, estarem pendents aquest cap de setmana de la Copa de la Reina, el debut del vòlei Sant Cugat a Menorca, els quarts de final, 8:45 del vespre, i durant tot el divendres, dissabte i diumenge, aquest campió d'Espanya d'hoquei sala, el PAF3, amb la presència del júnior. No desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Comptades, parlarem dels 40 anys de l'Esbart Sant Cugat. Per parlar d'aquest aniversari tan especial, ens acompanyaran en Roger Cosidor Díez, director d'Andança, i l'Isaac Ballester, membre de la Junta de l'Esbart, amb qui repassarem com ha evolucionat aquesta entitat al llarg dels anys, quines activitats tenen previstes per celebrar aquest mig segle de vida i quins reptes es plantegen de cara al futur. Nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent amb més esports santcugatenc i la informació, com sempre, a les xarxes socials i també a cuat.cat/esports. Bon dilluns, bona setmana, gràcies per ser-hi. Adéu-siau.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Aquest any 2025, l'Esbart Sant Cugat celebra 50 anys d'història. Mig segle dedicat a la dansa tradicional catalana, esdevenint un referent de la cultura popular a la nostra ciutat. Per parlar d'aquest aniversari tan especial, ens acompanyen en Roger Cosidó Diet, director d'Endansa, i l'Isaac Ballester, membre de la Junta de l'Esbart, que ens explicaran com ha evolucionat aquesta entitat al llarg dels anys, quines activitats tenen previstes per celebrar aquest mig segle de vida i quins reptes es plantegen de cara al futur. Roger i Isaac, molt bon dia i benvinguts al Faves Contades.
Bon dia.
Bon dia.
Comencem, si us sembla, per aquests inicis de fa ja mig segle. L'Esbart va néixer fa 50 anys, el 1975, però imagino que no ens l'hem d'imaginar com l'entitat que és avui dia, sinó que va ser un grup de gent interessada en la dansa que van començar a crear el que avui dia és aquesta entitat. Com es va gestar tot plegat? Com va començar a fer xup-xup l'Esbart?
L'Esbart va sorgir d'un grup de gent, d'un grup de santcugatencs, que tenien ganes i tenien la possibilitat de tornar a fer dansa d'arrel, dansa en català, i aleshores va començar i llavors ha anat creixent fins al que podíem arribar a veure el que hi ha avui dia, encara que hem de tindre present que és tot un món diferent al que es viu ara dels seus orígens.
El context social també ha canviat molt, no?, durant mig segle. Si us sembla, comencem una mica per l'estructura, per aquelles persones que encara no coneguin l'Esbart. Quanta gent forma part a dia d'avui de l'Esbart i com s'estructura i com us organitzeu?
Doncs mira, l'estructura que té l'Esbart bueno, és una entitat de cultura popular i tradicional de dansa catalana, i dintre de l'Esbart tenim tres seccions molt importants. Una és la part de socis, no? Vull dir, per estar aquesta entitat necessitem que hi hagin uns socis, i actualment tenim uns 150 socis que, bueno, cuiden, no?, d'aquesta entitat. I llavors tenim la segona secció, que seria com l'escola de dansa, que és en dansa, que ara mateix tenim 300 alumnes.
Déu-n'hi-do.
Però clar, també dic que dintre l'Esbart comencen des dels 3 anys fins més enllà dels 70, no? Vull dir que dintre l'escola hi ha moltes edats. I, a més, no, també fem extraescolars a les escoles, i justament ara estem a 12 escoles oferint, no, extraescolars amb grups d'I3 i 4 i 5 segon. Per això som tanta colla. I, per últim, no, tindríem, no tan important, però i molt important, perquè és la representació, no, la companyia semiprofessional, professional, no, que treballen com a professionals, del cos de dansa, que són qui aporten, no, la dansa que tenim a l'Esbart portada, doncs, a diferents llocs com Catalunya o fora d'Espanya o en el món.
Que us podem veure per la ciutat, ara amb el Cap Festa Major, però en moltes altres activitats, i encara més aquest any amb aquest 50 aniversari. Ara sobre una pregunta que ara no sé si sabreu la resposta, eh? Però el ballarí o ballarina més gran de l'Esbart, en deies des dels 3 fins als 70, sabríeu dir-me quina edat té?
Crec que té 76, si no m'equivoco.
Per tant, tenim recorregut si volem fer dansa, sí, a l'Esbart. No hi ha límit.
No hi ha límit.
50 anys donen per a molt, per a moltíssim. De fet, quins serien els moments clau que ha viscut l'Esbart com a entitat? Perquè segur que, com tota la vida, no, hi ha els bons moments i els que no ho són tant.
Doncs sí, l'Esbart ha tingut molts moments, com tu dius, no? Moments molt bonics i moments més complicats. Però així, per fer una mica de resum o d'escaleta, podríem començar a l'acte més així més important, que va ser el primer viatge fora d'Espanya, que va ser l'any 81, on es va anar a Alemanya a ballar en un festival. Seguidament podríem també dir un moment molt bonic, que va ser a la inauguració dels Jocs del Mundial del 82, el Naranjito, que tothom coneix, on va ballar el cos de dansa, on en aquell moment Salvador Melo era el coreògraf que teníem, o el director, i es va ballar el Ball de Gitanes i el Contrapàs Nou, i em sona, o crec que la vostra casa de la ràdio va ser la primera representació... Ai, no em sortia la paraula. La primera
gravació,
la gravació,
no?,
que vau fer, no?, per, sí, per donar-vos a conèixer.
La inauguració, sí.
La inauguració.
En vam fer 40, vosaltres ja hi éreu.
Què més? L'altre... Vaig fent llista, eh?
Sí.
El viatge a Japó, que va ser molt important, no?, per l'Esbart, el 92. També els Jocs Olímpics... No, els Jocs Paralímpics del 92 també va tindre una actuació important. Així també a l'exposició de cultura del 94, que es va inaugurar al pont del Moll de la Fusta, uh-huh. on es va presentar l'espectacle Pont de Mar Blava amb...
Lluís Llach, Lluís Llach. Si no m'equivoco. Sí.
Lluís Llach i el Cos de Dansa, que van tindre molts assajos i va ser un moment molt trencador en aquella època. I ara ja vaig una mica més actualí.
Més cap aquí,
no? Per
memòria recent.
Memòria recent. Per mi crec que un dels moments també important va ser la gira que va tindre amb l'espectacle Tant Records per als anys 2015, on es va moure per diferents ciutats, no?, de Catalunya. I per acabar, així moments bonics, crec que l'últim espectacle que es va fer de Cos de Dansa, que és el Cos que ens fa, és significatiu per l'entitat, no?, perquè fa un viatge des dels seus orígens fins a l'actualitat, passant per tots els seus directors i directores, explicant, no?, la seva trajectòria i el seu viatge en el món de la dansa d'arrel.
Em va de luxe que m'hagis fet aquesta clausura d'aquests greatest hits, diguéssim, de la història i dels moments bonics de l'Esbart, perquè has parlat dels directors i les directores que hi ha hagut. De fet, n'hi ha hagut 5 del Cos de Dansa. Quina petjada han deixat cadascun des d'aquell Esbart nascut al 75 fins al 2025?
Doncs podríem començar per Salvador Melo, no?, que és un referent en el món de la dansa tradicional catalana, i crec que la petjada que ens va deixar va ser portar la dansa una part més teatral, més musical, no?, que vivien en aquella època, barrejada sobretot amb la dansa clàssica, no?, i crec que això ens aporta una petjada i una característica d'ell de l'època que ell estava, dels anys 60-70. Després tindríem el Joan Serra, un mestre, coreògraf, ballarí, un apassionat, no?, de la dansa d'arrel, i una gran petjada a l'Esbart de Sant Cugat, perquè ens ha portat moltes coses. Una de les coses característiques és que ens va treure les sabates per uh-huh. poder tindre els peus descalços, tindre els peus nus i poder tocar la terra, no?, tindre el contacte a flor de pell. I també va portar unes característiques de potenciar el moviment de l'individu, no? Vull dir que cadascú tenia un moviment intern i treia aquest, no?, treia la brillantor.
El suc de cadascú, no?
O el suc de
la
cadascú.
La potencialitat.
I a més, no?, el Joan, acompanyat del Quim Serra, també va portar la pedagogia que tenim ara en dansa, que quasi ja té uns 40 anys, per dir. Bueno, ens ha portat aquesta mirada, no?, que tenia ell en el de ser referent. Després vam passar ja a tindre una època de directores, no? Ja no teníem homes al front, i crec que és una cosa important uh-huh. en el món de la dansa d'arrel, ja que no es coneixen dones, no? I una va ser la Sílvia Pérez, que ens va portar una dansa molt més festiva. I engrescadora, on qualsevol rol de gènere no era important a dalt de l'escenari, no? Vull dir que tots podíem ser homes o tots podíem ser dones. I aportar aquest moment més fresc, no?, a dalt de l'escenari. Seguidament vam tindre la Laia Martínez, que ens portava una dansa molt més precisa, grupal, i que tot el cos era un, no?, i que funcionava amb un. I sobretot amb la seva característica de portar el sentiment a dalt de l'escenari. I per últim, no?, tenim, bueno, actualment, no?, tenim uh-huh. la Lali Mateu, que va començar en una època difícil, en pandèmia, que no va ser una època fàcil, però crec que encara està en el camí d'aconseguir, no?, crec que la seva manera de portar la dansa és fer una mirada cap als orígens, de qui som, què hem fet, i per això poder tirar cap al futur. I crec que que aquest és el resum de tots els directors i directores que hem tingut de cos de dansa.
Suposo que també es nota, no?, des dels ballarins i les ballarines, quan canvia una direcció i la seva manera de veure i entendre la dansa, tot i que molts ja havien passat per l'esbar amb els directors anteriors. Com us ho heu fet per anar adaptant una cosa que és la dansa tradicional catalana als nous temps i a tots els canvis històrics i socials que ha viscut la ciutat i el país, no? Parlàveu de la deconstrucció del gènere, per exemple, però segur que heu hagut d'anar fent altres passos per actualitzar i per anar en consonància amb el context social.
Segurament el que hem fet és no fer res i deixar escoltar el temps que passa i fer el que toca per al moment. No voler estancar-nos, encara que estem fent dansa d'arrel, però l'arrel és viva i canviant, així que hem d'escoltar el que està passant i respectar-ho, perquè si no s'acabarà perdent, i això és el que l'Esbar Sant Cugat no voldria en cap cas. Segurament hem fet això, saber el que passa, escoltar la gent, escoltar els canvis que es necessiten i fer el que podem fer nosaltres, que és ballar amb clau de dansa d'arrel catalana, però al moment present que estem vivint.
Actualitzar-vos i viure en consonància, no? Sí. En aquest sentit, no sé si heu percebut com ha canviat també la percepció de la ciutadania de l'esbar, no? La ciutat també ha crescut molt en els últims anys, sobretot en els últims 25. Qui forma part de l'esbar ha anat canviant? Aquestes persones que formen part de l'entitat, heu vist com la ciutat ha crescut i també ha canviat l'esbar, no ho sé, persones de diferents nacionalitats, més enllà de les famílies potser que tinguessin més arrel catalana i que ja formessin part de l'esbar fa 5 dècades?
Sí que podem dir que estar a les escoles és que ens obre la porta a que tothom pugui fer dansa, perquè les escolars veien com dansa, però estem fent una dansa molt, personalment es pot dir, com molt important, molt d'aquí, que respecta molt a l'infant i que respecta també els seus temps. Aleshores, com que s'obre per tothom, qualsevol infant de I3 a segon de primària poden estar ballant i després s'acaben encoratjant i van a la seu i continuen allà creixent. També l'esbar, al ser un espai que actualment ho estem procurant molt de deixar ballar tothom, amb qualsevol edat, vull dir, qualsevol gènere, com et sentis, que necessitis, l'esbar serà una casa que t'obriran la porta. Aleshores, no busquem que vingui ningú, sinó donant totes les facilitats per poder estar amb nosaltres.
Mira, aprofito que dius això, perquè, per exemple, si ens està escoltant algú que, per exemple, li agrada la dansa però que mai ha fet el pas, no?, perquè potser ara, acostant la dansa a les escoles, és més fàcil pels més petits que hi tenen interès començar a ballar, però potser estic pensant en persones que tenen 50, 60 anys, que potser han tingut interessos, però la vida no els ha donat l'oportunitat. L'esbar també és casa seva?
L'esbar és casa seva. Vull dir que vinguin, que piquin i que ens demanin informació perquè, bé, no, com tu dius, no? Vull dir que el grup que tenim ara, no?, de jove més 50, o el grup de Medium, que són mares i pares, no?, d'uns 30 als 40 anys, o més amunt, ha sortit d'això, no?, de vindre i dir, ostres, tenim ganes de ballar, com ho podem fer, no?, i buscar 4 o 5 i a partir d'aquí, doncs, anar fent un grup, i això ha passat, no?, amb el grup de Medium, que ara mateix en tenim 4, no?, en tenim un cada dia de la setmana. Llavors, això és molt xulo i molt bonic. Llavors, convido a tothom a que pugui vindre i a demanar opció a vindre a ballar.
Perquè a vegades això, eh? Quan us veiem a ballar, fa aquella envejeta, de dir, ostres, a mi també vindria de gust, però no ho sé si és que tinc dos peus esquerres o no ho he fet mai, si puc anar-hi. Doncs sí, no? Hi ha l'opció. Ballàvem, ballem i ballarem. Aquest és el lema que heu escollit per aquest cinquantenari, amb la voluntat d'abocar passat, present i futur. Hem parlat ja una mica del passat, estem parlant del present i parlem ara de cap a on voleu anar, no? Quina és la projecció que feu de l'esbar els pròxims anys? Ja no diré 50 perquè quedaria molt lluny, no? Però sí els pròxims 2, 3, 4, 5 anys.
S'ha dit que és molt difícil respondre a aquesta pregunta perquè la nostra mirada està en gaudir aquest any i fer tot el que volem. Aleshores costa. Què volem fer? Seguir com estem, perquè considerem que estem escoltant els temps, estem respectant el que va passant, i llavors què volem fer? Volem ballar, seguim ballant en català, seguim fent que tothom pugui ballar, seguim aquesta idea que hem aconseguit aquest any, l'esbar de que tothom, en qualsevol edat, pugui estar i pugui gaudir de la dansa. L'objectiu seria seguir fent el que estem fent i sempre intentant millorar. No tenim cap projecte clar, volem arribar a aquest punt, perquè considerem que al ser una entitat, perquè encara que fem molta feina, som una entitat de cultura popular, on tenim tota gent de voluntària, que està també en treballadors, però molta gent voluntària, escoltarem el que passa i anirem veient cap on ens porten aquest el vent.
I també dir, no?, vull dir que és complicat decidir què vindrà el futur, també perquè aquests 50 anys serveix per fer un punt de partida en el sentit de... un punt de conèixer, no?, també nosaltres com a part de l'entitat, que som molt joves, no?, i que als 50... Vull dir, als 75 no estàvem. No? I hi ha moltes coses que ara, no?, aquests dies, no?, que va sortir ja la programació del 50è o s'ha anat treballant, no?, o buscant exballadors, doncs vas coneixent, no?, diverses coses que han passat, o fins i tot quina mirada, no?, hi ha ara cap a l'esbar, o quina mirada hi havia al 90, no? Llavors és una mica aquest punt, no?, de si celebrem el 50, mirem cap al futur, perquè sempre mirem cap al futur, però crec que aquest 50 anys serveix com conèixer, no?, que ha sigut, no?, a Sant Cugat l'esbar.
Us ha servit tota aquesta feina per preparar aquesta festa dels 50 anys per recuperar la història de l'esbar? La gent que hi ha ara al capdavant són gent més jove, que no hi éreu fa 50 anys, de fet no havíem nascut, no? I a vegades és necessari el mirar aquesta trajectòria per entendre on som i cap a on volem anar. Suposo que us ha servit també preparar la feinada que deu haver portat preparar aquests 50 anys, perquè sabem que fer aquestes coses requereix de moltes hores i de molta feina, però ha estat agraït en aquest sentit?
Ha sigut molt agraït poder descobrir què havia passat a l'esbar i moltes coses que no sabíem. També dir que l'esbar cada dos anys fa unes colònies pels infants i les colònies del 2024 es va treballar tota la part històrica i es va fer un eix cronològic que jo vaig ser de la comissió que vam organitzar-ho. Va ser molt, molt divertit descobrir moltes coses que sí que t'havien dit però no t'havies mai parat a pensar què havia passat concretament. I aquesta tasca es vol fer i s'està fent. S'està treballant també en poder fer una exposició per explicar tota la història de l'esbar, perquè hi ha molt a dir i molta cosa que donem perquè la gent sap, però no la sabem, no la sap, i nosaltres, vull dir, nosaltres mateixos no ens hem parat mai a reflexionar-hi. Així que ha sigut molt gratificant poder...
També ha sigut una excusa, no, Isaac, de poder ordenar.
Sí. No? Vull dir sempre va bé, eh?
Que també, no?, que... Potser ens oblidem, no? Sempre estem dient les coses boniques i també hem tingut coses més amargues, no? Vull dir que no ens oblidem que hem perdut un local al carrer Migdia, on hem estat molts anys donant voltes per Sant Cugat sense tindre sostre. Fins farà quasi fa 10 anys, no?, que estem al carrer Vallès. I clar, amb tot això s'han perdut moltes coses, molts documents, molts vestuaris... I clar, no, és allò també, ha sigut després de 10 anys, no, de tindre aquest local, de poder tindre un temps per ordenar, veure i observar. I clar, hi han relíquies dintre l'esbar, no, que no ens donem compte, no, nosaltres mateixos, de dir, ostres, estem agafant un vestuari que potser té 50 anys i es va fer servir per una inauguració important, no? I bueno, és posar-li valor, no?, a la feina, a la tasca de socis, de membres de la Junta, no?, que no ens oblidem que és una entitat que és un temps que la gent dedica gratuïtament per sentir-se útil, no?, i per lluitar la dansa catalana. Llavors crec que ha servit molt aquest 50è per moltes coses i posar-li fil a l'agulla a que passin coses noves.
Si haguéssiu de... Ara que parlàveu, d'aquests trasllats, de no tenir un local propi, que potser és un hàndicap i que ha fet que s'hagi perdut potser documentació amb el que passa amb les mudances, al final, a tot arreu. Si haguéssiu de fer una carta als Reis, d'aquella que potser sabem que no és fàcil de complir, però que per demanar a vegades no es perd res... Què demanaríeu des de l'esbar?
L'esbar el que demanaria seria un local, un poder, un local al qual ens el cedissin i fos nostre. Així també podríem fer moltes coses que ara mateix no podem fer perquè hem de pagar un lloguer. La veritat és
aquesta. Una qüestió de recursos, no?
Una qüestió de recursos. Sí. Si poguéssim aplicar tota la nostra força a poder crear coses i no haver de patir per pagar un lloguer, no sé què podríem arribar a fer. La veritat és que no ens ho hem pogut plantejar, però serien moltes coses i molt interessants. Seria la carta...
Sí, seria la carta
Serien els reptes,
serien,
no?
Els reptes de futur,
i
no?
Desitjos.
De dir, també, de desitjos. Sí, perquè és la mancança, no?, que portem arrossegant des de fa molts anys, la mancança de tindre local, i que els locals van pujant, no?, i que arriba un punt que al final de mes costa, perquè puja subministrament, puja llum, puja tot, no?, i tampoc volem pujar preus, no?, perquè som cultura, i clar, costa. I sí, jo crec que la carta als Reis seria, o el desig seria, tindre un local on poder gaudir de la dansa, on poder crear i disfrutar.
Tot i que crec que el futur de l'Esbar està garantit, vosaltres sou persones que esteu a la Junta i sou gent molt jove, us fa patir aquesta continuïtat, o l'estat de salut de l'Esbar i el futur està garantit?
Jo penso que està garantit, no? Vull dir, tindre 300 alumnes que ballen cada setmana fent la dansa d'arrel, crec que és un futur assegurat. I, a més, no?, tenint tants grups que volen ballar, i també, no?, per no dir, la mirada externa, que no és de Sant Cugat, sinó és fora, arreu de Catalunya, doncs també som referents en moltes petites coses, som referents, com per exemple els rols de gènere o com s'utilitza la faldilla, si és vestuari o no, i altres temes, no? Vull dir que crec que tenim futur per endavant.
I ho celebrem, des del mitjà públic de la ciutat. 50 anys, ja heu fet la presentació, de fet, dels actes d'aquesta celebració de l'aniversari. Més de 15 activitats al llarg de l'any, que van començar el 18 de gener amb aquesta exhibició que parlàveu del grup de joves més 50 i un taller de danses obert a tothom. Quines són les pròximes cites que ens hem d'apuntar al calendari, tot i que la gent pot veure a la nostra agenda i a les notícies de la vostra presentació què hi ha, però allò que trobarem properament i que no ens hem de perdre de cap de les maneres?
Doncs mira, per començar podríem dir que fem una mirada nova, no? També per aprofitar el futur, doncs fem una mirada nova cap a un espectacle que es diu Sant Madi, que era del 92. I fem una mirada nova, que serà el dia dimecres, dia 19 de febrer, a la sala Clavé de la Unió. També al febrer tenim la calçó de popular, que fem conjuntament amb el Temerari. I ja passem al març, que tenim el Ballant perquè ens mirin, que és una actuació que fem cada dos anys en el Teatre Auditori, on passen tots aquests alumnes a dalt de l'escenari.
Seguidament, a l'abril, tindrem un concurs literari que farem el dia de Sant... Vull dir, que s'entrarà el dia de Sant Jordi, que serà Petits Fragments d'Ensats, on voldrem que la gent escrigui petits fragments on parlin de la dansa, de l'Esbar i de la seva arrel. Després tindrem una taula rodona, que aquest any hem volgut explicar què és l'Esbar i què fem, i aleshores hem volgut crear quatre taules rodones. Tindrem la primera taula rodona, que serà el mes d'abril, el 26 d'abril, que serà... Parlarem de la dansa d'arrel, el folklore, i aquesta mirada moderna que té l'Esbar, conjuntament amb gent de l'Esbar i amb ballarins i ballarines que treballin l'arrel de diferents maneres.
I a més, així com més festiu, no?, tindrem la festa, que serà el cap de setmana del 31 de maig, 1 de juny, on tindrem diverses coses, com serà ballar molt.
No podia ser d'una altra manera.
Però també ballar d'una altra manera, amb concerts, amb cultura popular i sopars. I així, per anar resumint una mica tot el que dèiem, també tindrem al novembre una roda d'esbars, el dissabte 22 de novembre, d'esbars infantils. I per acabar, no, el 50è, tindrem l'acte de cloenda el dia 20 de desembre, que és un acte, creiem, no?, crec que important per l'entitat, perquè ja s'està treballant per aquesta actuació, on tindrem més de 150 exballadors de tots aquests anys, no?, i podrem veure...
Aquest passat que forma part del present,
d'aquest passat de cap al present. I crec que aquest és el resum, a part de moltes i altres sorpreses que tindrem al llarg de l'any, com taules rodones i
col·laboracions amb diferents entitats, comerços i associacions a Sant Cugat, que aniran sortint quan les vagi veient.
Ho anirem veient, estarem atents i ho anirem seguint de ben segur des d'aquesta casa. Roger i Isaac, moltes gràcies per acompanyar-nos i per fer aquest breu repàs per aquests 50 anys d'història de l'Esbar i que en siguin molts més. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.